Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. A més, l'executiu exigirà a les plataformes digitals que apliquin sistemes efectius de verificació de l'edat. Jordi Fortià.
Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez des de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. A les plataformes es demanarà que implementin sistemes efectius per validar l'edat que funcionin realment. Avui els nostres joves estan exposats a un espai en el qual mai no haurien de navegar sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, violència, i no ho acceptarem més.
We will no longer accept that.
El govern qualifica l'estat de Rodalies de lamentable i exigeix ara al Ministeri de Transports, a Adif i a Renfe que reobri el més aviat possible els trams de Rodalies que estan analitzant.
Ho ha dit aquest dimarts la portaveu Sílvia Paneque.
Entenem també que aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil, amb manca d'inversions acumulades, com vostès saben, durant molts anys, ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre.
El Consell de Ministres aprova finalment separar del decret òmnibus tant l'augment de les pensions com l'escut social, que inclou la prohibició de desnonaments.
Ho ha anunciat la portaveu Elma Saiz per tal d'intentar assegurar que tirin endavant. Tot plegat després del rebuig de la setmana passada al Congrés.
Aprovar de nuevo esta revalorización para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas. Como en el decreto aprobado en diciembre, las pensiones del sistema suben un 2,7% con carácter general, atendiendo a las subida de precios correspondientes al año anterior. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista.
En cultura, aquest matí s'ha presentat una nova edició del concurs de joves intèrprets de piano de Catalunya.
Una cita de referència en el panorama musical del país, organitzada per la Fundació PINAE i Joventuts Musicals de Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
A més de la clàssica, el certamen manté la modalitat de jazz, iniciada l'any passat amb la direcció artística d'Adolf Pla i Ignasi Terrassa. Ignasi Terrassa assenyala que el de Vilafranca és, en aquest sentit, un concurs únic.
Concursant a tocar mitja hora amb piano sol, això fa del concurs de Vilafranca amb modalitat de jazz un curs bastant únic, perquè moltes vegades les modalitats de jazz es presenten en grup i no és tan habitual fer un recital de piano sol en jazz.
I en esports, Jordi Cocran, el Barça juga el pas a les semifinals de la Copa del Rei.
A partir de les 9, els blaugranes s'enfronten contra l'Albacete, el Carlos Belmonte, en l'eliminatòria, partit únic dels quarts de final. Ho faran sense Rafinha, baixa per una sobrecàrrega a l'adductor, però conscients que al davant tindran l'equip que, tot i ser de segona divisió, va eliminar el Madrid. I aquest vespre tenim jornada europea de bàsquet. A les 7 ha començat el partit de la penya a la pista del Wolfsburg Alemanya, a la Champions. Ara mateix 0-4 favorable al conjunt badaloní. I a 8:45, partit gran al Palau Blaugrana entre el Barça de Xavi Pascual i el Fenerbahçe de Saras Jasikevicius.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts el temps ens ha portat una situació ben diferent que no pas la d'ahir. S'han acabat els núvols en general i la temperatura també ha pujat d'una forma evident. Avui hem tingut tastet de primavera i tot en alguns racons, sobretot de Girona. A hores d'ara sí que estan entrant alguns núvols per les comarques de Ponent que acabaran deixant algun ruixat, tot i que molt fugaç, molt passatger. Afectarà aquestes comarques de Lleida i també les de les Terres de l'Ebre. Però ja diem, poca quantitat d'aigua durant poca estona i només aquesta tarda a la resta del país el temps continuarà més aviat serè i anirà a baixar la temperatura. Atenció, perquè el dimecres tindrem un altre canvi de situació. Més núvols una altra vegada i sobretot al matí amb pluja, no gaire important, però sí extensa, a les comarques de Tarragona, Barcelona i de Lleida, i cotes de neu que baixaran cap als 1.000 metres en el cas del Pirineu lleidatà. Una altra vegada serà cap a Girona, on tindrem més clarianes. Clarianes que durant la tarda, en general, es faran més abundants. Estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs es mantenen les complicacions aquesta tarda a l'autopista AP7, al tram nord de l'autopista, on hi ha hagut un accident aquest migdia entre dos camions a la Jonquera. Un d'ells ha quedat bolcat i ha perdut la càrrega. S'està treballant, es continua treballant per retirar tota la càrrega i també posteriorment poder retirar el camió bolcat. Ara com ara, per tant, es manté aquest tall de l'autopista P7 a l'altura d'Agullana, ja un tram abans del punt de l'accident, que és a la Jonquera. A Agullana, a la sortida 6, el trànsit es desvia cap a la Nacional 2 i es pot tornar a reincorporar a l'autopista més amunt, a l'accés 3 d'aquesta AP7 en sentit nord, en sentit França. El resultat, per tant, són uns, de moment, 7-8 quilòmetres de cues que es mantenen fins al punt de desviament entre Biure i Agullana, per tant, en sentit nord, en aquesta autopista AP7, i també de retruc molt malmesa la Nacional 2, que va absorbir tot el trànsit i presenta ja trams de lentitud, aturades pràcticament ja entre Llers i la Jonquera, tot i que de forma intermitent també en sentit França. Per tant, encara complicacions evidents en aquest tram de l'autopista P7. A la resta no és una tarda excessivament complicada, sí que és cert que hi ha alguns punts encara amb aturades, com és el cas de la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, o també l'autovia 2 entre Sant Feliu i Cornellà d'entrada a Barcelona. Passa mateix a la C58 d'entrada de Montcada al Nus o a l'autopista P7 a la zona de Mollet en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. A més, l'executiu exigirà a les plataformes digitals que apliquin sistemes efectius de verificació de l'edat.
Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez des de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai. La mesura forma part d'un paquet normatiu per fer front als abusos de les grans plataformes digitals.
I s'aprovarà al Consell de Ministres la setmana que ve seguint l'exemple del que ja ha fet Austràlia i ha iniciat França i Dinamarca. Sònia Kerr.
En una intervenció durant el plenari de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai, en què hi participen una trentena de caps d'estat i de govern de tot el món, Sánchez ha anunciat aquesta mesura com a part d'un paquet normatiu per fer front als abusos de les grans plataformes digitals per convertir-les, ha dit, en un espai més saludable.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. A les plataformes es demanarà que implementin sistemes efectius per validar l'edat que funcionin realment. Avui els nostres joves estan exposats a un espai en el qual mai no haurien de navegar sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulació, violència. I no ho acceptarem més. Els protegirem del salvatge oest digital.
We will no longer accept that. We will protect them from the digital wild west.
La mesura serà aprovada dimarts vinent en el Consell de Ministres. El Partit Popular ja ha sortit al pas de l'anunci i acusa la Moncloa d'arribar tard i de copiar-los una iniciativa per modificar la llei de protecció del menor en entorns digitals. Brussel·les ha celebrat l'anunci d'Espanya, però ha avisat que obligar les grans plataformes en línia a verificar l'edat és competència comunitària.
Doncs els companys de Televisió de Sabadell han sortit al carrer per comprovar com s'ha rebut la mesura entre les famílies. Joan Muñoz.
L'opinió pública ha passat de veure les xarxes com una eina d'aprenentatge a percebre-les com un risc per a la salut mental. Actualment el debat no és si cal regular, sinó a quina edat s'ha de posar el límit i com implementar una verificació d'edat realment efectiva.
Sí, és un perill per tots, pels nens, però els més petits i els més grans.
Ja fa bastant temps, això. Arribem una mica tard i, bueno, suposo que serà una bona mesura, però de cara al futur.
No tenen ni la maduresa ni l'edat suficient com per valorar si ho estan fent bé, si no, vull dir, moltes vegades no tenen les eines per discriminar si allò que estan veient, i més ara amb la intel·ligència artificial.
Algunes famílies, però, argumenten que prohibir només endarrereix el problema i defensen el control parental com a eina principal.
La meva opinió és que sempre ha d'haver-hi un control parental, en cas de que, per exemple, estiguin a l'escola també, que sigui de cara al professorat o mestre, però que sigui la decisió de que s'hagi de prohibir a les xarxes socials a menors de 16 anys o que no tinguin accés, la veritat és que em sembla mala idea.
Sigui com sigui, la mesura marcarà un abans i un després en la relació de tota una generació amb la seva identitat digital.
I l'anunci fet per Pedro Sánchez, prohibint l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, arriba quan aquest 2026 s'ha d'aprovar la nova llei orgànica per la protecció de les persones menors d'edat en entorns digitals. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
La nova llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat en entorns digitals planteja avenços en quatre escenaris. Primer, eleva de 14 a 16 anys l'edat per tenir compte en una xarxa social. Reconeix els drets dels menors a la privacitat i la seguretat, a rebre informació adequada a la seva edat i a ser protegits davant continguts digitals que puguin perjudicar-los. Segon, obliga els fabricants de dispositius i empreses tecnològiques a incorporar sistemes de control parental de manera gratuïta. Tercer, en l'àmbit sanitari i educatiu s'incorporen protocols per detectar addiccions i per fer un ús equilibrat i segur de les noves tecnologies. I en quart lloc, canvis en el codi penal. Així es tipifiquen com a delictes el grooming, el contacte per part de persones adultes amb finalitats sexuals i el deepfake sexual. A més, també es creen ordres d'allunyament virtuals.
Consisteix amb la prohibició, com a condemna també mesura accessòria, de que aquesta persona, que és l'agressor i el condemnat, pugui posar-se en contacte amb la víctima a través de qualsevol tipus de plataforma, a través de redes socials, perquè l'ordre d'allunyament física en aquests casos doncs queda realment desvirtuada.
La norma aborda diversos àmbits i s'elabora amb la participació de diversos ministeris perquè l'escenari és complex.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un dia més parlem del caos a Rodalies. Després que aquest matí dues caigudes més del servei han tornat a posar en qüestió el pla de mobilitat actual que combina el tren i l'autobús en 11 trams.
Les dues incidències s'han resolt en pocs minuts i han estat conseqüència de problemes de senyalització al centre de control de DIF.
I això ha portat de nou el govern a qualificar l'estat de Rodalies de lamentable i exigir ara al Ministeri de Transports, a Adif i a Renfe que reobri el més aviat possible els trams de Rodalies que estan analitzant.
Davant les reiterades peticions de dimissió que li fan els partits, la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'està deixant la pell en revertir la situació de Rodalies. Paneque ha qualificat reiteradament que la xarxa està en un estat lamentable, pitjor del que imaginaven, fruit d'anys de desinversió. Per això exigeix ara al Ministeri que reobri ja els trams tallats.
Entenem també que aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil, amb manca d'inversions acumulades, com vostès saben, durant molts anys, ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre.
El govern demana que el secretari d'Estat d'Infraestructures instal·li a Catalunya fins que s'arregli la situació, cosa que el mateix interessat ja ha confirmat que farà. A més, l'executiu fa una crida a la unitat per al pacte de país per Rodalies perquè el cap govern es trobi una situació tan lamentable com la que hi ha ara, ha dit Paneque.
En qualsevol cas, a aquesta hora ha comparegut de nou el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, des de Sants Estació, i allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. A hores d'ara fa poc ha comparegut el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, i en declaracions ha dit, sobretot, ha destacat que estan treballant perquè demà es millori el servei de la R8, el servei alternatiu de la R3 i també el servei d'aquelles línies del Camp de Tarragona. També ha apuntat que continuen els reforços d'autobusos, recordem que des del govern es van posar a disposició 260 autobusos precisament per cobrir els trams de carretera que no arribaven als trens. També ha comentat que continuen treballant tècnics, tant com de dir, per revisar l'estat de les línies i tornar a la normalitat el més aviat possible, que prioritzen en tot moment que els usuaris i usuàries puguin estar informats del que passa, i és per això també que des del govern es va posar a disposició 700 informadors d'arreu del territori, i que ha recordat que el restabliment del servei d'aquest tipus és progressiu, que per tant demana una mica de paciència, que s'està treballant amb la màxima efectivitat possible, però que la situació no pot canviar d'un dia per l'altre, sinó que s'ha d'anar pas a pas. Aquestes, per tant, han estat les declaracions d'ara, d'última hora, del portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Tots aquests casos tenen un cost de 15 milions d'euros diaris, segons càlculs de l'Observatori de la PIMEC, uns costos monetaris que els empresaris deixen clar que no estan disposats a assumir.
Els números es fan tenint en compte el caos ferroviari, però també les conseqüències del tall de la P7, i a partir d'una doble estimació, costos laborals i repercussió sobre el producte interior brut. Aroa Tort és economista de l'Observatori de la PIMEC.
Ens dona una xifra de prop de 6 milions d'euros diaris en termes de costos laborals. I des de l'altra perspectiva, en termes de PIB, de producte interior brut, l'impacte global en l'economia és de gairebé 9 milions d'euros diaris. Aquest impacte nosaltres creiem, i el que hem dit des del principi, és que no considerem que aquests costos els hagin d'assumir les empreses.
Un cop total de 15 milions d'euros diaris en què no s'ha sumat el cost social d'aquesta crisi, o sigui, ni el cost d'oportunitat dels treballadors ni tampoc l'impacte sobre la seva salut.
I la de Rodalies n'ha tornat a parlar avui el ministre de Transports, Òscar Puente, que de nou ha demanat disculpes pel caos i ha assegurat que el servei s'anirà restablint en els pròxims dies. Ho ha dit en la seva compareixença a la Comissió de Transports del Congrés.
Tot i reconèixer que cap govern ha invertit prou en els darrers anys a la xarxa de Rodalies, Puente ha retret als diversos governs del Partit Popular haver deixat de fer inversions als trens catalans.
No compraron ni un solo tren para Rodalies durante sus mandatos de gobierno. Ni uno. El parque de material rodante está cada vez más envejecido. Esto no es ideología, es física. Me van a permitir que les haga un resumen. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalies en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una expresión que creo que empleó un día el señor Aznar.
A tot això, l'altra conseqüència de l'accident ferroviari de Gelida, Trànsit ha anunciat que habilitarà un carril de la P7 entre Martorell i Gelida perquè hi circulin autobusos interurbans i de Renfe.
La mesura començarà a aplicar-se dimecres i permetrà escurçar els temps de recorregut d'aquests mitjans de transport molt penalitzats pel tall de la via. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, confia que l'autopista es reobri el 9 de febrer, però admet que no està clar si es farà de forma parcial o total.
Més titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat finalment separar del decret òmnibus tant l'augment de les pensions com l'escut social, que inclou la prohibició de desnonaments per tal d'intentar assegurar que tirin endavant. Tot plegat després del rebuig de la setmana passada al Congrés. Jordi Casino.
El govern espanyol ha decidit, doncs, segmentar el decret òmnibus i aprovar per separat l'anomenat escut social i el text d'augment de les pensions, que pujaran un 2,7% de mitjana. Les mínimes pujaran entre un 7 i un 12%. Amb aquesta decisió, l'executiu de Pedro Sánchez s'assegura, en principi, el suport parlamentari a l'actualització, ja que Junts i el PP ja han dit ara sí que li donaran suport. Elma Saiz és la seva portaveu.
Aprovar de nuevo esta revalorització para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas. Como en el decreto aprobado en diciembre, las pensiones del sistema suben un 2,7% con carácter general, atendiendo a la subida de precios correspondientes al año anterior. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles.
En el mateix sentit, l'executiu espanyol ha validat un altre decret que inclou la prohibició dels desnonaments i que recull un acord assolit amb el PNB per estendre l'escut social als petits propietaris que compten únicament amb un habitatge destinat al lloguer, una mesura que no agrada, però, a Podem.
I en clau estrictament econòmica, menys aturats des del 2008, amb 325.000 persones sense feina. Això tot i un lleuger increment de l'atur que relaciona amb el final de la campanya de Nadal del sector serveis. David Navarro.
El nombre d'aturats va pujar un 0,6% respecte al mes de desembre, fins les 325.214 persones. Un increment que s'explica, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, pel final de la campanya de Nadal.
El comerç té aquest comportament cíclic i, igual que va créixer una miqueta per sobre del que havia crescut altres anys, pues, davant les festes i les compres, pues, poso que té una repercussió.
Tot i això, l'ombra d'aturats és un 3,4% inferior al registrat 12 mesos abans, i això situa el mes de gener en el de menys desocupats des de l'any 2008. Quant a les afiliacions a la Seguretat Social, són 3.820.000 persones, també el millor gener des del 2012. Tot i això, els sindicats demanen canvis per aconseguir més estabilitat en els llocs de feina. Pel que fa a les demarcacions, l'atur cau a totes quatre respecte un any enrere, tot i que també pateixen un lleuger repunt si el comparem amb el mes de desembre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, el govern començarà a negociar els pressupostos amb els comuns la setmana vinent i espera fer-ho aviat amb Esquerra Republicana.
L'objectiu és tenir comptes nous abans de Setmana Santa. Els comuns s'hi han avingut perquè el govern ha sancionat 13 empreses immobiliàries per saltar-se la llei de l'habitatge i aquest mes ho farà a una cinquantena més.
Mont Carvajal.
Després d'un any d'haver entrat en vigor, el govern ha començat a sancionar els qui se salten la llei d'habitatge. Ha posat 13 multes a empreses immobiliàries per valor de 120.000 euros i aquest mes en sancionarà més d'una cinquantena i en recaptarà 500.000 d'euros més. Era una exigència dels comuns per negociar els pressupostos. La seva cap, Jessica Albiach, ha dit que és un punt de partida i que s'hi asseuran la setmana vinent. I la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho ha celebrat i espera poder afegir-hi ben aviat Esquerra Republicana.
El que no pot ser és que el govern ja està fracassant en Rodalies, no pot fracassar també en habitatge. I per això seurem a negociar, però també vos dic, el resultat final de la negociació dependrà de quin és el compromís i de quina és l'ambició del govern de la Generalitat per ajudar a la gent a fer front al cost de la vida.
Celebrem i agraïm al grup parlamentari dels comuns aquest inici de converses i continuem treballant efectivament amb Esquerra Republicana perquè això pugui ser el més aviat possible.
L'altre soci d'investidura Esquerra Republicana ha reclamat al govern espanyol que mogui fitxes sobre la recaptació de l'IRPF és la seva condició prèvia a negociar els pressupostos de la Generalitat.
Encara en clau política, l'escenari postprocés evidencia una deriva de la societat catalana jove cap a la dreta, Carina Bellvé.
Segons aquest sondeig, el gir a la dreta dels homes més joves, que es veia el 2023, s'expandeix ara fins als menors de 35 anys i creix un 20% en 5 anys entre aquest col·lectiu. Però també les dones més joves, les menors de 25, confessen preferir el vot conservador, un fet que ha crescut un 17% en el passat quinquenni. Una dretanització de la societat catalana més jove, com a revulsiu del procés, que implica també un retrocés generalitzat en el superar el feminisme i un increment en voler limitar l'entrada d'immigrants, que veuria amb bons ulls un 64% dels encastats. Oriol Bartomeus és el director de l'ICPS.
Això trencaria la idea aquesta que s'ha tingut en els últims anys que cada nova generació s'ubica en posicions més progressistes. La tendència aquesta és certa fins a les generacions nascudes fins a 1985. Les generacions nascudes a partir del 86 sembla que trenquen en aquesta lògica.
El sondeig mostra també que el 38% dels encastats està a favor de la independència de Catalunya, mentre Salvador Illa continua sent el president preferit, amb un desgast del lideratge de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per la superació del procés. Això mentre puja la preferència per Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, la preferida pel 9% dels encastats.
I en cultura, aquest matí s'ha presentat una nova edició del concurs de joves intèrprets de piano de Catalunya, una cita de referència en el panorama musical del país, organitzada per la Fundació PINAE i Joventuts Musicals de Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Aquest matí s'ha presentat una nova edició del concurs de joves intèrprets de piano de Catalunya, una cita de referència en el panorama musical del país, organitzada per la Fundació PINAE i Joventuts Musicals Vilafranca, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Frederic Mompou. Com a novetat destacada, aquesta edició incorpora un tercer premi en totes les categories, ampliant el reconeixement als joves talents participants. A més de la clàssica, el certamen manté la modalitat de jazz, iniciada l'any passat amb la direcció artística d'Adolf Pla i Ignasi Terrassa. Ignasi Terrassa assenyala que el de Vilafranca és, en aquest sentit, un concurs únic.
La prova serà en mitja hora, el concurs on haurà de tocar mitja hora, en piano sol. Això fa del concurs de Vilafranca amb modalitat de jazz un curs bastant únic, perquè moltes vegades les modalitats de jazz es presenten en grup, i no és tan habitual fer un recital de piano sol en jazz.
El concurs obrirà el període d'inscripcions el proper 10 de febrer i el mantindrà obert fins al dia 17 de maig, i les proves tindran lloc entre el 20 de juny i el 5 de juliol a Vilafranca del Penedès.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocarem, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest vespre, l'eliminatòria, partit únic dels quarts de final de la Copa al camp de l'Albacete a partir de les 9. Els blaugranes s'enfronten contra el darrer representant de la segona divisió amb la baixa de Rafinha per una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta, però avisats que el conjunt manxec, el Carlos Belmonte, va ser capaç d'eliminar el Madrid. Sentim el tècnic Hansi Flick.
Normally cup games is like that.
Els partits de la Copa són així.
The thing why we love this.
Per això ens agrada aquesta competició, perquè de vegades hi ha resultats inesperats. I ells no tenen res a perdre, només han de guanyar, i això és el que hem de tenir en compte per demà.
Pedri, Gavi i Christensen són les altres baixes pel partit. En clau blaugrana, el Barça ha presentat el Camp Nou com a seu per acollir la final de la Champions el 2029 a la UEFA. En parla el president Joan Laporta.
S'ha fet aquesta proposta i confiem doncs, que això sigui una realitat i que el 2029 puguem ser l'estadi on es jugarà la final de la Champions, que tant de bo doncs, el Barça hi siguem presents.
Un Camp Nou que també s'ha postulat per a ser la seu de la final del Mundial del 2030, tal com va anunciar ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. A Girona estan esperant per saber l'abast de la lesió als isquiotibials del porter Ter Stegen, per si acaba passant pel quiròfan i amb el consegüent dia 10 al que queda de temporada. Qui sí que espera el que queda de competició és la portera del Badalona Women, Antonia Canales, per una ruptura al lligament creuat anterior del genoll. I parlant encara de lesions, el jugador de l'Europa, Salva Ferrer, de 28 anys, ha anunciat que es retira per uns dos crònics al maluc després d'haver superat un càncer al linfoma de Hodgkin. Demà superarà per posar-se una pròtesi. Ferrer no ha arribat a debutar amb la samarreta escapulada.
Els dolors són massa limitants per jugar a futbol i ara doncs és quan he decidit, després de pair-ho molt i pensar-ho moltes vegades i ser una decisió molt difícil, perquè al final tinc 28 anys i no et pots imaginar que hagis d'acabar amb una pròtesi amb aquesta edat. Bueno, doncs hem decidit que és el que toca.
I canviem el bàsquet perquè tenim jornada europea amb presència catalana. Ara mateix la penya que està guanyant a la pista del Würzburg Alemanya a la Champions per 22-30 i a 9:15 del vespre el Barça que rep el Palau Blaugrana al Fenerbahçe. Un duel d'alçada entre el Barça de Xavi Pascual contra el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, l'actual líder i actual campió de l'Eurolliga.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocaran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Proximitat. Connexió.
Servei. Llengua.
El Dia Mundial de la Ràdio, les emissores locals ens unim en xarxa.
Dia R.
Divendres 13 de febrer, a partir de les 9 del matí, no et perdis el Dia R. Un programa per celebrar la ràdio en col·laboració amb la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
Els de la ràdio local sempre hi són.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor Pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol. L'està damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell n'està meravellat, trobar-se tot sol de sota el clar de lluna. I li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, riallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. A més, l'executiu exigirà a les plataformes digitals que apliquin sistemes efectius de verificació de l'edat. Jordi Fortià.
Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez des de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. A les plataformes es demanarà que implementin sistemes efectius per validar l'edat, que funcionin realment. Avui els nostres joves estan exposats a un espai en el qual mai no haurien de navegar sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, violència, i no ho acceptarem més.
We will no longer accept that.
El govern qualifica l'estat de Rodalies de lamentable i exigeix ara al Ministeri de Transports, a Adif i a Renfe que reobri el més aviat possible els trams de Rodalies que estan analitzant.
Ho ha dit aquest dimarts la portaveu Sílvia Paneque.
Entenem també que aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil, amb manca d'inversions acumulades, com vostès saben, durant a molts anys, ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre.
El Consell de Ministres aprova finalment separar del decret òmnibus tant l'augment de les pensions com l'escut social, que inclou la prohibició de desnonaments.
Ho ha anunciat avui la portaveu Elma Saiz per tal d'intentar assegurar que tirin endavant tot plegat després del rebuig de la setmana passada al Congrés.
Aprovar de nuevo esta revalorización para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas. Como en el decreto aprobado en diciembre, las pensiones del sistema suben un 2,7% con carácter general, atendiendo a la subida de precios correspondientes al año anterior. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista.
En cultura, aquest matí s'ha presentat una nova edició del concurs de joves intèrprets de piano de Catalunya.
Una cita de referència en el panorama musical del país, organitzada per la Fundació PINAE i Joventuts Musicals a Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
A més de la clàssica, el certamen manté la modalitat de jazz, iniciada l'any passat amb la direcció artística d'Adolf Pla i Ignasi Terrassa. Ignasi Terrassa assenyala que el de Vilafranca és, en aquest sentit, un concurs únic.
Com que us van haver de tocar mitja hora amb piano sol, això fa del concurs de Vilafranca amb modalitat de jazz és un curs bastant únic, perquè moltes vegades les modalitats de jazz es presenten en grup i no és tan habitual fer un recital de piano sol en jazz.
I en esports, Jordi Cocran, el Barça juga el pas a les semifinals de la Copa del Rei.
A partir de les 9, els blaugranes s'enfronten contra l'Albacete, el Carlos Belmonte, en l'eliminatòria, partit únic dels quarts de final. Ho faran sense Rafinha, baixa per una sobrecàrrega a l'adductor, però conscients que al davant tindran l'equip que, tot i ser de segona divisió, va eliminar el Madrid. I aquest vespre tenim jornada europea de bàsquet. A les 7 ha començat el partit de la penya a la pista del Würzburg, Alemanya, la Champions. Ara mateix guanya el conjunt badaloní per 31-40, quan queda poc per arribar al descans. I d'aquí a una hora, a 8:45, partit gran al Palau Blaugrana entre el Barça de Xavi Pascual i el Fenerbahçe de Saras Jasikevicius.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts el temps ens ha portat una situació ben diferent que no pas la d'ahir. S'han acabat els núvols en general i la temperatura també ha pujat d'una forma evident. Avui hem tingut tastet de primavera i tot en alguns racons, sobretot de Girona. A hores d'ara sí que estan entrant alguns núvols per les comarques de Ponent, que acabaran deixant algun ruixat, tot i que molt fugaz, molt passatger. Afectarà aquestes comarques de Lleida i també les de les Terres de l'Ebre. Però ja diem, poca quantitat d'aigua durant poca estona i només aquesta tarda la resta del país El temps continuarà més aviat serè i anirà a baixar la temperatura. Atenció, perquè el dimecres tindrem un altre canvi de situació. Més núvols una altra vegada i sobretot al matí amb pluja. No gaire important, però sí extensa a les comarques de Tarragona, Barcelona i de Lleida, i cotes de neu que baixaran cap als 1.000 metres en el cas del Pirineu lleidatà. Una altra vegada serà cap a Girona, on tindrem més clarianes. Clarianes que durant la tarda, en general, es faran més abundants. Estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Es manté el tall de trànsit de l'autopista AP7 a causa d'un accident a la Jonquera amb un camió que ha bolcat i que ha perdut la càrrega. Es continua treballant per retirar aquesta càrrega i també posteriorment per poder retirar el camió bolcat. Ara com ara es manté l'autopista tallada més enrere, a l'altura d'Agullana, que és on es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 per un altre cop reincorporar-se a l'autopista a l'entrada a l'accés 3 d'aquesta autopista AP7. El cas és que tenim uns 7-8 quilòmetres de cues en aquest punt de desviament entre Biure i Agullana, de l'AP7 i en sentit França, i la Nacional 2, que també va molt tocada, amb trànsit lent, aturades intermitents, fragmentades, però pràcticament des de Llers i fins a aquest punt de la Jonquera en sentit nord. A banda d'aquesta incidència, que és la principal, ara com ara la xarxa viària, també recordem que es manté el tall de trànsit a l'autopista AP7 a l'altura de Martorell, en sentit Tarragona. En aquest punt de desviament hi ha un quilòmetre de molta lentitud per enllaçar amb l'autovia A2 i també la B24 i Nacional 340, que van carregades a Cervelló i a Vallirana en sentit Vilafranca. Acabo amb la B23. Aquí encara lentitud amb aturades entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, vaja, en sentit Barcelona, i a l'autovia 2 entre Sant Feliu i Cornellà, també d'entrada a Barcelona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. A més, l'executiu exigirà a les plataformes digitals que apliquin sistemes efectius de verificació de l'edat.
Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez des de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai. La mesura forma part d'un paquet normatiu per fer front als abusos de les grans plataformes digitals.
I s'aprovarà al Consell de Ministres la setmana que ve, seguint l'exemple del que ja ha fet Austràlia i ha iniciat França i Dinamarca. Sònia Kerr.
En una intervenció durant el plenari de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai, en què hi participen una trentena de caps d'estat i de govern de tot el món, Sánchez ha anunciat aquesta mesura com a part d'un paquet normatiu per fer front als abusos de les grans plataformes digitals per convertir-les, ha dit, en un espai més saludable.
Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. A les plataformes es demanarà que implementin sistemes efectius per validar l'edat, que funcionin realment. Avui els nostres joves estan exposats a un espai en el qual mai no haurien de navegar sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulació, violència, i no ho acceptarem més. Els protegirem del salvatge oest digital.
We will no longer accept that. We will protect them from the digital wild west.
La mesura serà aprovada dimarts vinent en el Consell de Ministres. El Partit Popular ja ha sortit al pas de l'anunci i acusa la Moncloa d'arribar tard i de copiar-los una iniciativa per modificar la llei de protecció del menor en entorns digitals. Brussel·les ha celebrat l'anunci d'Espanya, però ha avisat que obligar les grans plataformes en línia a verificar l'edat és competència comunitària.
Doncs els companys de televisió de Sabadell han sortit al carrer per comprovar com s'ha rebut la mesura entre les famílies. Joan Muñoz.
L'opinió pública ha passat de veure les xarxes com una eina d'aprenentatge a percebre-les com un risc per a la salut mental. Actualment el debat no és si cal regular, sinó a quina edat s'ha de posar el límit i com implementar una verificació d'edat realment efectiva.
Sí, és un perill per tots, pels nens, però els més petits i els més grans.
S'havia de fer ja fa bastant temps, això. Arribem una mica tard i serà una bona mesura, però de cara al futur.
No tenen ni la maduresa ni l'edat suficient com per valorar si
si ho estan fent bé, si no, vull dir, moltes vegades no tenen les eines per discriminar si allò que estan veient, i més ara amb la intel·ligència artificial.
Algunes famílies, però, argumenten que prohibir només endarrereix el problema i defensen el control parental com a eina principal.
La meva opinió és que sempre ha d'haver-hi un control parental, en cas de que, per exemple, estiguin a l'escola també, que sigui de cara al professorat o mestre, però que sigui la decisió de que s'hagi de prohibir a les xarxes socials a menors de 16 anys o que no tinguin accés, la veritat és que em sembla mala idea.
Sigui com sigui, la mesura marcarà un abans i un després en la relació de tota una generació amb la seva identitat digital.
Doncs l'associació Adolescència Lliure de Mòbils celebra la decisió del govern de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. De fet, és una de les mesures que ells han reclamat des de la seva fundació fa 2 anys.
La vocal de l'entitat, Mireia Romero, ha dit en declaracions a la xarxa que els joves estan hiperprotegits a l'entorn analògic i desprotegits a l'entorn digital, on poden consultar continguts que els perjudiquen. Romero ha dit que ara cal saber com poden establir mecanismes per verificar l'edat de manera efectiva per entrar a les plataformes, ja que el sistema actual no garanteix res. Ha posat exemples d'altres països on ja s'està estudiant fer-ho amb un xip.
Hem d'acabar de saber com això es traduirà en una mesura real, i això és el que entenc que el president acabarà d'explicar en les properes setmanes. Però el que sabem és que en altres llocs, doncs, Austràlia, França i a la Unió Europea, s'estaven estudiant mecanismes de verificació de l'edat que estiguessin d'alguna manera inclosos com una espècie de xip digital, no? Que fos binari, del tipus sí o no.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un dia més parlem del caos a Rodalies, després que aquest matí 2 caigudes més del servei han tornat a posar en qüestió el pla de mobilitat actual que combina el tren i l'autobús en 11 trams.
Les 2 incidències s'han resolt en pocs minuts i han estat conseqüència de problemes de senyalització al centre de control de DIF.
Aquesta tarda ha comparegut de nou el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, des de Sants Estació. Allà ha anunciat millores dels plans alternatius de transport a partir de demà dimecres, 4 de febrer, especialment a l'R8. Els autobusos faran el recorregut complet de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre. També s'oferirà un servei d'autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda, que enllaci amb el mitjà distància. Escoltem el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Modifiquem aquests serveis alternatius per carretera i seguim treballant, estudiant quina és la millor opció per millorar el servei alternatiu de la R3. D'altra banda, els tècnics de DIF i Renfe segueixen treballant per tal de restablir el més aviat possible. És una avaria molt similar a la que va passar dilluns passat. Ja els tècnics de Siemens estan treballant per tal de que aquesta situació, aquesta avaria que afecta el global de la xarxa, no es torni a produir.
En qualsevol cas, el caos d'avui ha portat de nou el govern a qualificar l'estat de Rodalies de lamentable i exigir ara al Ministeri de Transports, a DIF i a Renfe, que reobri el més aviat possible els trams de Rodalies que estan analitzant.
Davant les reiterades peticions de dimissió que li fan els partits, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'està deixant la pell en revertir la situació de Rodalies. Paneque ha qualificat reiteradament que la xarxa està en un estat lamentable, pitjor del que imaginaven, fruit d'anys de desinversió. Per això exigeix ara al Ministeri que reobri ja els trams tallats.
Entenem també que aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil, amb manca d'inversions acumulades, com vostès saben, durant molts anys, ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre.
El govern demana que el secretari d'Estat d'Infraestructures s'instal·li a Catalunya fins que s'arregli la situació, cosa que el mateix interessat ja ha confirmat que farà. A més, l'executiu fa una crida a la unitat per al pacte de país per Rodalies perquè cap govern es trobi una situació tan lamentable com la que hi ha ara, ha dit Paneque.
Tot això avui, que hem sabut que la circulació de trens de mercaderies des del port de Barcelona es podria recuperar aquest dijous en sentit nord i dilluns vinent cap al sud per la línia de Vilafranca del Penedès. Així ho ha comunicat a DIF, a l'autoritat portuària, tot i que seria una circulació amb restriccions. Esther Minguell.
Les mercaderies que arriben al port de Barcelona s'estan distribuint majoritàriament via carretera. El trànsit de sortida de camions ha augmentat un 10% aquests 15 dies. La circulació ferroviària cap al nord està interrompuda per les obres del túnel de Rubí. Cap al sud, un 20%. 25% de les mercaderies es poden transportar per la via de tren de la costa en horaris i fluxos restringits. Adif ha informat al Port de Barcelona que a partir de dilluns vinent es recuperarà la circulació per la via afectada per l'accident de Gelida i aquest dijous la línia que va en sentit nord. De totes maneres, serà amb limitacions mentre continuen les obres. El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, confia en començar a recuperar el tràfic ferroviari i reclama un pla de contingència per les mercaderies.
Hem de demostrar als clients, les persones que confien als serveis portuaris, que aquesta situació no es tornarà a passar. Si torna a passar, quin és el pla de contingència perquè no passi amb la profunditat i amb la criticitat que ens ha passat.
El president del Port de Barcelona ha comunicat la propera represa de la circulació de mercaderies durant la presentació del balanç econòmic del 2025, en què el port ha ingressat 206 milions d'euros, un 3% més que l'any passat.
I de Rodalies n'ha tornat a parlar avui el ministre de Transports, Òscar Puente, que de nou ha demanat disculpes pel caos i ha assegurat que el servei s'anirà restablint en els pròxims dies. Ho ha dit en la seva compareixença a la Comissió de Transports del Congrés.
Tot i reconèixer que cap govern ha invertit prou en els darrers anys a la xarxa de Rodalies, Puente ha retret als diversos governs del Partit Popular haver deixat de fer inversions als trens catalans.
No compraron ni un solo tren para Rodalies durante sus mandatos de gobierno. Ni uno. El parque de material rodante está cada vez más envejecido. Esto no es ideología, es física. Me van a permitir que les haga un resumen. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalies en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una expresión que creo que empleó un día el señor Aznar.
La mesura començarà a aplicar-se dimecres i permetrà escurçar els temps de recorregut d'aquests mitjans de transport molt penalitzats pel tall de la via. El director de Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, confia que l'autopista es reobri el 9 de febrer, però admet que no està clar si es farà de forma parcial o total.
Això pel que fa a l'altra conseqüència de l'accident ferroviari de Gelida, que Trànsit ha anunciat que habilitarà un carril de l'AP7 entre Martorell i Gelida perquè hi circulin autobusos interurbans i de Renfe.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat finalment separar per el decret d'òmnibus tant l'augment de les pensions com l'escut social, que inclou la prohibició de desnonaments, per tal d'intentar assegurar que tirin endavant, tot plegat després del rebuig de la setmana passada al Congrés. Jordi Casino.
El govern espanyol ha decidit, doncs, segmentar el decret òmnibus i aprovar per separat l'anomenat escut social i el text d'augment de les pensions, que pujaran un 2,7% de mitjana. Les mínimes pujaran entre un 7 i un 12%. Amb aquesta decisió, l'executiu de Pedro Sánchez s'assegura, en principi, el suport parlamentari a l'actualització, ja que Junts i el PP ja han dit ara sí que li donaran suport. Elma Saiz és la seva portaveu.
Aprovar de nuevo esta revalorización para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas. Como en el decreto aprobado en diciembre, las pensiones del sistema suben un 2,7% con carácter general, atendiendo a la subida de precios correspondientes al año anterior. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles.
En el mateix sentit, l'executiu espanyol ha validat un altre decret que inclou la prohibició dels desnonaments i que recull un acord assolit amb el PNB per estendre l'escut social als petits propietaris que compten únicament amb un habitatge destinat al lloguer, una mesura que no agrada, però, a Podem.
En clau política, el govern començarà a negociar els pressupostos amb els comuns la setmana vinent i espera fer-ho aviat amb Esquerra Republicana.
L'objectiu és tenir comptes nous abans de Setmana Santa. Els comuns s'hi han avingut perquè el govern ha sancionat 13 empreses immobiliàries per saltar-se la llei de l'habitatge i aquest mes ho farà a una cinquantena més.
Mont Carvajal.
Després d'un any d'haver entrat en vigor, el govern ha començat a sancionar els qui se salten la llei d'habitatge. Ha posat 13 multes a empreses immobiliàries per valor de 120.000 euros i aquest mes en sancionarà més d'una cinquantena i en recaptarà mig milió d'euros més. Era una exigència dels comuns per negociar els pressupostos. La seva cap, Jessica Albiach, ha dit que és un punt de partida i que s'hi asseuran la setmana vinent. I la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho ha celebrat i espera poder afegir-hi ben aviat Esquerra Republicana.
El que no pot ser és que el govern ja està fracassant en Rodalies, no pot fracassar també en habitatge. I per això seurem a negociar, però també vos dic, el resultat final de la negociació dependrà de quin és el compromís i de quina és l'ambició del govern de la Generalitat per ajudar a la gent a fer front al cost de la vida.
Celebrem i agraïm al grup parlamentari dels comuns aquest inici de converses i continuem treballant efectivament amb Esquerra Republicana perquè això pugui ser el més aviat possible.
L'altre soci d'investidura Esquerra Republicana ha reclamat al govern espanyol que mogui fitxes sobre la RECAP i RPF és la seva condició prèvia a negociar els pressupostos de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El Saló de l'Audiovisual ICE impulsa una fundació privada per allargar l'impacte de l'esdeveniment tot l'any. En l'obertura de portes aquest matí, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la iniciativa, que té el suport del govern i l'Ajuntament de Barcelona, reforçarà l'impacte local de la cita. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Encara que el director general de l'Integrated Systems Europe, Michael Blackman, ha celebrat l'impuls global de la fira per aquest 2026, certament és que a partir d'ara també l'ICE tindrà un component molt més local amb la creació d'una fundació a Barcelona. Seguint les passes del Mobile World Congress, la fira més gran de la indústria audiovisual obrirà una entitat pública o privada en la qual hi estaran involucrats l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i no descarten l'adhesió del Govern d'Espanya. L'objectiu d'aquesta fundació és allargar la vida del Saló i sobretot beneficiar el sector audiovisual de casa nostra, un sector que, tal com ha afirmat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, s'ha vist impulsat des que la fira es va instaurar a l'Hospitalet.
La fira dura el que dura, però volem que la fira tingui uns efectes que durin durant tot l'any. Això també farà que el propi sector de l'audiovisual tingui més possibilitats de creixement fins que no torni a venir una altra edició del que és el Congrés.
Tal com s'ha avançat en roda de premsa, la Fundació enceta la seva feina amb un pla ideat fins l'any 2028. Hi haurà un equip només destinat al desenvolupament del projecte i el treballa amb startups i fins i tot universitats.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu, en aquest cas que ens porten els companys de Ràdio Arenys i l'Espluga FM.
A Arenys de Mar ha començat aquesta setmana les excavacions al cementiri de dissidents. La prospecció pretén detectar la presència de possibles elements històrics. Aquests primers dies els treballs consisteixen en la neteja del terreny i posteriorment s'excavaran zones específiques. Neus Ribas és directora dels museus.
Una primera neteja de terreny i després ja vindrà una segona part que serà ja amb una maquinària menys pesada anar excavant.
L'excavació, que durarà 3 setmanes, ha de servir per trobar restes de les guerres carlines i d'una fosa comuna del segle XVIII. A més, s'apunta la possibilitat de trobar una fosa comuna amb soldats de la Guerra Civil.
L'arpista i cantant espluguina Ana Amigó ha estat seleccionada com a semifinalista dels World Harp Competition, un dels certàmens internacionals de referència dedicats a aquest instrument. Amigó és la primera música de Catalunya i de l'estat espanyol que arriba a aquesta fase de la prestigiosa competició. Les semifinals es celebraran els dies 16 i 17 d'abril, on Amigó competiran 14 arpistes procedents d'arreu del món. Ana Amigó hi participarà amb el seu darrer disc, Sang de Dona.
I en cultura aquest matí s'ha presentat una nova edició del concurs de joves intèrprets de piano de Catalunya, una cita de referència en el panorama musical del país, organitzada per la Fundació PINAE i Joventuts Musicals de Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Com a novetat destacada, aquesta edició incorpora un tercer premi en totes les categories, ampliant el reconeixement als joves talents participants. A més de la clàssica, el certamen manté la modalitat de jazz, iniciada l'any passat amb la direcció artística d'Adolf Pla i Ignasi Terrassa. Ignasi Terrassa assenyala que el de Vilafranca és, en aquest sentit, un concurs únic.
La prova serà en mitja hora, el concurs serà de tocar en mitja hora, en piano sol. Això fa del concurs de Vilafranca amb modalitat de jazz un curs bastant únic, perquè moltes vegades les modalitats de jazz es presenten en grup i no és tan habitual fer un recital de piano sol en jazz.
El concurs obrirà el període d'inscripcions el proper 10 de febrer i el mantindrà obert fins al dia 17 de maig. I les proves tindran lloc entre el 20 de juny i el 5 de juliol a Vilafranca del Penedès.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça disputa aquest vespre l'eliminatòria, el partit únic dels quarts de final de la Copa al camp de l'Albacete a partir de les 9 i ja hi ha 11 confirmat per part de l'equip blaugrana amb el 4-2-3-1. Joan García en porteria, defensa per Cancelo, Araujo, Eric i Gerard Martín, mig centres per Bernal i De Jong i a la davantera Lamine Yamal, Olmo, Rashford i Lewandowski. Els blaugranes s'enfronten contra el darrer representant de la segona divisió amb la baixa destacada de Rafinha, però avisats que el conjunt manxec, el Carlos Belmonte, va ser capaç d'eliminar el Madrid. Sentim el tècnic Hansi Flick.
Normally cup games is like that. So
els partits de la Copa són així. Per això ens agrada aquesta competició, perquè de vegades hi ha resultats inesperats. I ells no tenen res a perdre, no han de guanyar, i això és el que hem de tenir en compte per demà.
Pedri, Gavi i Christensen són les altres baixes pel partit. I en clau blaugrana, el Barça ha presentat el Camp Nou com a seu per acollir la final de la Champions el 2029 a la UEFA. En parla el president Joan Laporta.
S'ha fet aquesta proposta i confiem doncs, que això sigui una realitat i que el 2029 puguem ser a l'estadi on es jugarà la final de la Champions, que tant de bo doncs, al Barça hi siguem presents.
Canviem el bàsquet perquè tenim jornada europea amb presència catalana. Ara mateix la penya que està jugant a la pista del Würzburg Alemanya, la Champions en temps de descans, guanyen el conjunt badroní per 42-50. Si els de Dani Miret aconsegueixen la victòria, faran un pas de gegant per aconseguir el bitllet pels quarts de final de la Champions. I qui no està jugant aquest partit pels verd i negres és Sam Dekker, que s'ha desvinculat de la penya per problemes físics, sobretot a l'espatlla esquerra, que han estat el detonant. I d'aquí a poc més de mitja hora, 8:45, començarà el Palau, el partit entre el Barça i el Fenerbahçe de Saras i Sikevicius de l'Eurolliga. Els blaugrans reben l'actual líder i vigent campió en un dels moments més delicats, amb 3 derrotes consecutives, 2 a la Lliga i una a Europa. El tècnic Xavi Pascual ha fet una crida a l'afició per fer del Palau el de les grans ocasions.
Ara se'ns han escapat alguns partits en el tram final, però l'equip segueix lluitant, segueix durant-ho tot, i el partit del Fener l'hem de treure amb l'ajuda de tot el públic, no? Espero un Palau ple. No hi ha millor raó que venir a veure un partit com aquest contra el millor equip de l'Eurolliga i el vigent campió.
I encara en bàsquet, l'Uni Girona, que juga demà a la pista del Galatasaray a les 6, l'últim partit de la segona fase de l'Eurolliga femenina, i en l'Eurocup masculina demà, Baxi Manresa a Venècia a partir de 8:45. Més coses, perquè el Barça de futbol sala s'enfrontarà contra el Valdepeñas en els quarts de final de la Copa d'Espanya, tal com ha determinat el sorteig d'aquest migdia. Aquesta competició es disputarà del 19 al 22 de març a Granada, en què el duel entre blaugranes i manxecs serà el divendres 20 de març. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat a la pista de l'Echeide per 10-12 i manté el colideratge juntament amb el Barcelona i el Sabadell. I acabem amb els esports de neu perquè la reusenca Núria Castan ha guanyat la medalla de bronze en el Campionat del Món fora pistes en taula de neu, celebrat avui a Andorra.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Podria dir-t'ho, em fa pena explicar-t'ho. Ja no m'importa el que penses i que aguanto. Avui te'n rius i demà sembla que et canto. Els quatre versos que ara sonen per la ràdio. Podria dir-t'ho i ara ja no m'espanto. Sembla que el temps ha posat en lloc els trastos. Si faig el que m'agrada és perquè només jo sé el que costa i el que sóc capaç de fer. No importa si no em parles teves paraules. No m'importa si et trobo de cara, si et saludo jo amb les mirades, sentiments que ens han deixat marcats. Pujo el volum per no escoltar-te més. Em sembla haver ignorat tot el que dius i ara ja ho sé. Quan vinguis no hi seré. O també puc cridar-t'ho. Tantes vegades he sentit que aquí no encaixo, però també et dic que més fort n'he sortit i que penso a tallar l'esforç que porto dins el pit. Voldria dir-te que accepto una disculpa, però també sé que tu mai en tens la culpa i que potser no saps el mal que em vas fer, però tu tranqui, no pateixis, que el camí ja l'estic fent. No importa si no em parles ni les teves paraules.
xarxa de comunicació local.
Waves in the gabble, when a seed I wanna see, when a seed I wanna waves in the gabble. Waves in the gabble.
Ràdio d'Escala.
La xarxa.